Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels aguntins i dels qui per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries, només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang. Vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica duies a mort els fills, que satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que moríssim. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al ponent i a l'ona brava. Tot ho perderes. No tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal. Que el plor torni fecund, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front. Somriu als set colors que hi ha als núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que parla entre perills? Has desaprès d'entendre'n els teus fills? Adéu, Espanya.
Doncs en 7 anys de manifestacions en les que no s'ha cremat ni una sola paperera, han hagut de ser els cossos i forces de seguretat de l'Estat els que trenquin aquesta dinàmica. I tal com hem fet aquí durant 7 anys, les provocacions les hem respost amb somriures, a les detencions amb plantades pacífiques i els cops de porra amb indignació. I davant la imatge repressiva d'ahir, al supermatí, hem volgut respondre amb el que millor combat la repressió i la força, la poesia. I abans d'entrar matèria, per cert, volem agrair a l'amic Carles Debó que li ha posat veu a aquesta Oda a Espanya que va escriure en Joan Maragall el 1898. Talment com si fos avui mateix. Són les 8 del matí, 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I abans d'entrar en matèria, anem amb la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Aquest matí ens aixequem amb un dia gris i força ennuvolat. No serà fins a la tarda que aquests núvols s'aniran desfent i tindrem unes temperatures entre els 24 i els 15 graus. Dimarts, amb alguns intervals de núvols i amb pujada de les temperatures.
Gràcies, Martí. Anem al tema. Ahir vam viure una jornada que costarà d'oblidar a molta gent. A la nit, Carles Puigdemont assegurava que portaria els resultats del referèndum al Parlament. A la pràctica, això vol dir obrir la porta a una declaració d'independència. Va ser un diumenge molt llarg que va començar ben d'hora quan centenars d'empordanesos van anar a protegir els col·legis electorals des de les 5 del matí. David Parranyo, bon dia.
Bon dia, Miquel. Alguns, de fet, van passar la nit als punts de votació. Tot el que va passar ahir us ho explicarem en els propers minuts. Majoritàriament va ser una jornada presidida pel civisme. L'alegria del matí va donar pas a l'alarma de la tarda per l'amenaça de la Guàrdia Civil en diferents punts de l'Empordà.
Oh!
A la Tallada, els veïns van viure un malson quan la Guàrdia Civil va carregar fortament contra el local de votació a l'Ajuntament del poble. Va ser l'accident, o l'incident, més greu d'aquest 1 d'octubre al Baix Empordà.
Sí, m'ho explicava a la Ràdio Capital una veïna del poble, l'Alba García, que va viure la càrrega de la Guàrdia Civil contra el Col·legi Electoral de la Tallada. Diu que va ser molt dur i trist de veure. Ha explicat que els votants estaven concentrats pacíficament i cridant "votarem". Durant la càrrega, una noia va quedar al terra estirada, però conscient, segons la testimoni. No es podia aixecar per si sola i la van haver d'ajudar per anar a una ambulància.
Hi ha nens, hi ha gent gran, han tret de la gent gran de dins, perquè hi havia gent votant a dins. No sé, molt trist. Molt trist i molt dur de veure. I, bueno, que n'han pujat a molta gent. He vist inclús una persona gran amb sang al braç d'un cop.
García assegura que hi havia gent gran amb sang i que els agents de la Guàrdia Civil van actuar amb violència. Poc abans de les 12 del matí ja van marxar.
Doncs això va passar a la Tallada i precisament allà mateix anem. Parlem amb el senyor Josep Ferrer, que és l'alcalde del poble. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Doncs, aviam, la primera pregunta que li faig és com valora aquesta intervenció de la Guàrdia Civil?
Bueno, jo crec que no es pot valorar, perquè el que vàrem fer en un municipi de 450 habitants és desmesurat i bueno, no es pot explicar, no es pot explicar.
Quants efectius o furgonetes hi van venir?
No sé, uns 30, 25, 30...
És que... 30 furgonetes, eh?
No.
Ah, 30 policies.
Poder hi ha 5, 6, 7, no sé.
Escolti, i vaja, ens ho ha explicat aquesta testimoni que teníem, però què és el que feien vostès en aquell moment, com perquè iniciessin una càrrega tan contundent?
Bueno, jo en aquells moments no hi era, tinc que dir que jo no hi era, però sé el que va passar, perquè el que m'han explicat els veïns, doncs, bueno, estaven, quan van arribar aquesta gent, els guàrdies civils es varen posar davant de les portes, varen atacar amb porres a tota la gent que hi havia davant de la porta, a curts de maïs van intentar tirar la porta de l'Ajuntament a terra, van intentar trencar una persiana...
Van tirar la porta de l'Ajuntament a terra?
Sí, van trencar la porta i van poder obrir, sí.
Carai. Escolti, i vostè com a alcalde, no sé si pot prendre... Vaja, té previst prendre algun tipus de mesura legal?
Bueno, sí, avui parlarem amb els advocats a veure què realment podem fer i què no podem fer, no? Perquè, doncs, hem de saber el que podem fins on podem arribar, però això és molt i molt complicat i és denigrant, és una actuació denigrant.
Vaja, més enllà d'aquests incidents que es van produir, la resta de la jornada com va transcórrer?
Perfecte, no hi va haver un civisme total, la gent es va portar molt i molt i molt bé i bueno, va ser d'aquestes dues hores de la Guàrdia Civil que va ser complicat.
A tot això, per cert, que no l'he preguntat, es van acabar portant les urnes o què
sí,
va passar?
Sí, s'ho van endur tot, no van deixar-hi res.
Doncs déu-n'hi-do quin ensurt, no? Perquè en un poble, com deia vostè, en un poble petit, una presència policial tan forta, n'hem sentit alguns altres casos també. Senyor Ferrer, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, que vagi molt bé i seguirem a veure com evoluciona aquestes possibles accions legals que puguin prendre l'Ajuntament.
Molt bé, estem aquí per informar-vos i per fer tot el que necessiteu.
Doncs moltes gràcies, bon dia i sort.
Vinga, gràcies.
8 del matí, 9 minuts. I qui ha criticat també l'actuació de la Guàrdia Civil ha estat el president del Consell Comarcal, Joan Català. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
T'anava a dir Gerard Català.
No, però bé, en declaracions a Ràdio Capital ha qualificat de lamentable i patètic les càrregues contra punts de votació del referèndum.
Lamentable, patètic veure actuacions d'aquesta violència policial davant d'urnes i de persones que cívicament doncs, estan esperant poder votar. Realment doncs, no són dignes del nostre país i per tant denigrable.
Català ho ha contraposat amb el civisme dels votants. També assegura que sembla que no estiguéssim en el nostre país.
una mica contraposar aquesta situació d'ambient pràcticament doncs, de festa, de civisme, de ganes de participar, i després doncs, això, com veus aquests dispositius policials que causen aquesta violència injustificada, doncs costa de creure, fins i tot sembla que no estiguem en el nostre país.
Paraules de Joan Català, president del Consell Comarcal. I a Catalunya el referèndum l'ha guanyat el sí amb el 90% dels vots. 2.020.000 vots pel sí, 176.000 pel no. Ah, no sé si ho hem dit bé, això. 2.020.000 vots pel sí i 176.000 pel no, per si no ho havíem explicat bé. I amb una participació total de més de 2.200.000 paperetes comptades. Dani Cortés, el govern ha insistit molt en aquest concepte. Paperetes comptades.
Ho fan perquè hi ha 700.000 vots que no s'han pogut votar perquè o han estat requisats o perquè no es podia accedir al col·legi. Un cop s'han conegut els resultats, sabem quin és el següent pas. Ho ha explicat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una compareixença solemne acompanyat de tot el govern.
El govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la llei de referèndum. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans.
I el que diu la llei del referèndum és que 48 hores després de la proclamació dels resultats, el Parlament ha de proclamar la independència i iniciar un procés constituent. Dues consideracions, però. Per una banda, els resultats encara no han estat proclamats. Ahir es van anunciar els resultats provisionals, però en teoria hi ha d'haver un període de delegacions. Segon apunt. Proclamar la independència, segons algunes veus, no vol dir declarar la independència, vol dir anunciar un període de negociacions que hauria d'acabar amb la independència.
I el nombre de ferits a les càrregues de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, que ja s'eleva a 844. S'han aixecat moltes veus a Catalunya criticant aquesta violència de la Guàrdia Civil, Dani.
Ferran Requejo és el portaveu d'experts que vigilava el compliment del referèndum.
A la vista de la gravetat dels fets esdevinguts avui a Catalunya, entenem que les instàncies europees no poden quedar-se de cap manera al marge i han d'adoptar els acords i prendre les mesures necessàries per protegir els valors de ciutadania que fonamenten la Unió Europea.
El portaveu de la CUP, Quim Arrufat, apel·lava a la comunitat internacional.
No pot quedar impune i apel·lem a la comunitat internacional, a totes les associacions, organitzacions polítiques, sindicats, governs municipals, governs regionals i governs estatals a moure, a fer tota la pressió possible en el marc de les institucions internacionals.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
Hem sentit, com a ciutadans del món, vergonya. Vergonya d'aquells que han ordenat a la Guàrdia Civil apallissar les nostres mares i els nostres germans. Vergonya de tots aquells polítics que callen davant d'aquesta actitud de la violència d'estat.
I després, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, feia aquesta crida.
Us emplacem a tots i a totes que seguiu la consigna de la taula per la democràcia que ens emplaça el proper dia 3 d'octubre a una aturada nacional, a una vaga general.
Així doncs, els principals sindicats, UGT i Comissions Obreres han convocat aquesta vaga general dimarts per protestar contra la repressió d'ahir.
I a aquesta hora del matí saludem el portaveu nacional d'Esquerra, el senyor Sergi Sabrià. Senyor Sabrià, bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Sabrià, com valora la jornada d'ahir?
Bé, queda aquest regust agredolç, no? El regust agredolç de les càrregues, dels ferits, dels més de 800 ferits, dones, nens, avis que ahir van ser doncs atonyinats, perquè no es pot dir d'una altra manera, per la Guàrdia Civil. Per tant, aquesta és la part agra. La dolça és veure la dignitat d'aquest país, i jo crec que si una cosa defineix el que va passar ahir és aquesta paraula, dignitat, com la gent aguantava el carrer i defensava les paperetes, les urnes, els vots, fins a arribar a acumular doncs, 2.200.000 persones que, malgrat tot, van poder votar.
Senyor Sabrià, això que es va produir ahir a Catalunya pot ser titllat de referèndum i com a tal pot ésser portat el resultat d'aquest referèndum a les últimes conseqüències que estableix la llei de transitorietat jurídica?
I no és que ho digui jo, sinó que ho van dir els observadors internacionals, ho va dir la comissió de seguiment, i ara sentíem el Ferran Requejo, que malgrat tot doncs, el país es va aixecar i va votar. I per tant, doncs, jo crec que el que ara queda és complir el que ja vam dir. Aquesta no era l'enèsima vegada que ens comptàvem, sinó que ahir hi havia el compromís de que el dia 1 d'octubre fos el dia que prenéssim una decisió sobre el futur polític d'aquest país, i el que no podem fer és renunciar-hi perquè algú va enviar un cos militar a oferir una repressió grandíssima, i per tant el que hem de fer és doncs, apel·lar a les instàncies internacionals. Ara sentia doncs, moltes veus que així ho reclamaven, ahir vaig sentir Romeva explicant doncs, que l'article 7 de no ho sabré explicar exactament, però que l'article 7 de la Constitució Europea deia que si un estat exercia la força militar contra els seus propis ciutadans, doncs sí, quedava automàticament fora de la Unió Europea. Doncs potser que algú s'ho miri, perquè no hem d'oblidar que la Guàrdia Civil és un cos militar, i per tant algú ha de començar a donar respostes al que va passar ahir. I el que no podem fer és que perquè la jornada ahir no va ser normal, i és evident que no va ser culpa dels catalans ni del govern català que no fos normal, ara renunciar a executar el resultat d'allò que hem decidit entre tots.
Jo li pregunto perquè a més dels 2.200.000 paperetes comptabilitzades, n'hi ha 770.000, segons diu el govern, que no s'han pogut comptabilitzar. Això faria pràcticament uns 3 milions de vots, cosa que per participació en principi assoliria un quòrum important. El que passa que, vaja, ningú se li escapa les condicions en les que s'ha desenvolupat, el recompte, les fallades del sistema informàtic, que voy entenent que s'estava treballant gairebé en situació de guerrilla, com aquell qui diu, eh? Però, esclar, això, posar-ho sobre la taula al Parlament per decidir sobre una cosa tan transcendent com la independència de Catalunya, això fa albirar que hi haurà una altra vegada una divisió molt important al Parlament entre els grups de Junts pel Sí i la CUP, i vaja, el grup de Catalunya Sí que es Pot apunta que un resultat així no l'avalaria.
Bé, el que no podem fer és donar-li la victòria a cops de pal volien que no decidissin, i per tant jo crec que ho hem dit i ho hem comptabilitzat. Fins a 3 milions de persones van sortir al carrer disposats a votar, i això ho teníem comptabilitzat a primera hora i coordinadament amb els Mossos. Quan venen els resultats, doncs acaba quadrant moltíssim, perquè són aquests 2.200.000, però també aquestes 700.000 persones que no poden votar. Ens sembla que és una mobilització absolutament excepcional, i el que ara farem és traslladar-ho al Parlament. I és cert que al Parlament és probable que tornem a tenir l'imatge, però no d'aquells que diuen que no és vàlid, sinó d'aquells que no ens volien deixar votar i que de fet ens van rebre en bona part per acció o d'altres per omissió, perquè encara és l'hora que sentim la condemna, no ens volien deixar votar. I per tant jo crec que aquesta no és una victòria ni que s'hagin guanyat ni que es mereixin, sinó que ho ha fet la gent, ho ha fet de manera absolutament massiva. Recordem que fins i tot si hi hagués hagut fins a 3 milions i mig de vots hauria continuat guanyant el sí per àmplia majoria, i que el resultat per nosaltres és absolutament avalable.
Senyor Sabrià, és evident que el govern espanyol no secundarà ni aquest ple extraordinari que es pugui fer al Parlament, ni el resultat que se'n derivi, si és que aquest acaba derivant-se, que tot apunta que sí, en una proclamació d'independència, o en l'inici d'aquesta proclamació d'independència. L'Estat ja ha demostrat que quan fa falta actua de manera furibunda. S'esperen que hi hagin detencions o repressió a més al nivell del govern?
La lògica ens hauria de dir que no, però la lògica fins ara no ha actuat.
La lògica depèn de quina lògica, perquè la lògica estatal ja ha quedat palès que és que sí.
Exactament. Quan hem intentat doncs, fer escenaris, que també és part de la feina que em pertoca a mi, intentar encertar-la, quan hem anat als escenaris més soft, els que ens semblaven normals, hem fallat sempre. I ha sigut el més dur, el que portava més repressió. Per tant, ara ens semblaria absolutament fora de lloc que en lloc d'obrir una taula de diàleg forçat, i n'estem convençuts que serà així, fins i tot doncs per la Unió Europea i per l'àmbit internacional puguin prendre un altre tipus de decisions, es tornaran a equivocar una vegada més, i si es pensen que així doncs aturaran la determinació dels catalans per executar el resultat, doncs és obvi que l'únic que fan és accelerar-ho, igual que ahir jo crec que vam sumar moltíssimes veus al sí, que fins ara no n'estaven convençudes, però que van veure definitivament que aquest estat només té una cara i és molt fosca, si es continuen equivocant i continuen no volent seure en una taula, que és el que tothom troba normal, el que ahir vam començar a sentir per primera vegada ja d'algunes cancelleries europees, encara que sigui de forma modesta o en forma de tuit d'alguns dels seus ministres, nosaltres estem segur que això a poc doncs anirà creixent i que si es tornen a equivocar serà un clam que pagaran molt car.
Senyor Sabrià, sobre Europa, com es convenç a França i Alemanya, que són els dos pesos pesats de la Unió Europea, juntament amb l'Estat espanyol, com se'ls convenç que s'ha de deixar-nos fer camí?
Ahir jo crec que vam passar una pantalla i que és obvi que això ja no és un problema intern de l'Estat i per tant, doncs, si ens diuen i és cert que Merkel ahir truca a Rajoy demanant-li explicacions, doncs és un passet més i sabem que tot costa molt i que tot és molt lent, però no defallim. Jo estic molt orgullós de la feina feta per Romeva i tot el seu equip, i em sembla que ahir, que ho veiem doncs, o aquest matí, que ho veurem amb moltíssima premsa, tampoc ens hem d'enganyar. També sabem que la diplomàcia espanyola, la diplomàcia europea, com la majoria, es veuen molt condicionades pel que passa a la premsa, i per tant nosaltres ens semblaria una vergonya que no fos així, però és que a més estem convençuts que això a poc a poc va canviant, i que des d'ahir això ja no és un problema intern, sinó que és un problema de tots, que costarà d'aflorar, que segurament moltes de les trucades que hi haurà avui no les sabrem mai, però que és evident que igual que pels ciutadans de Catalunya hi ha un abans i un després de l'1 d'octubre i que mai res tornarà a ser el mateix, nosaltres volem entendre, i estem segurs que serà així, que per la comunitat internacional tampoc mai res serà el mateix.
Encara una última qüestió, i entenent ara en clau interna, entenent que aquest procés, sigui quin sigui, vagi cap allà on vagi, però no ha fet més que començar, perquè el que ahir passava, vostè ha dit, és una pantalla, el que va passar ahir ja és una pantalla passada, i això no és més que el començament ara d'un període que podria arribar-se a allargar bastant el temps i, per tant, tensionar la societat catalana d'una manera molt important. Què hem de dir a la societat catalana, que veu amb il·lusió per una banda i amb escepticisme i amb ràbia fins i tot per l'altra? Per tant, vaja, què els diríem?
Mira, el nostre és una ciutadania pacífica, i jo crec que hi ho va tornar a demostrar, i per tant van haver de ser de fora qui vinguessin a tonyinar-nos, a aixecar l'ordre públic. Per tant, els problemes de convivència en aquest país històricament no hi han sigut, i hem vist moltes vegades com a l'entorn d'un 70, a vegades fins i tot un 80% de la gent d'aquest país està convençuda que això només es pot resoldre votant, i per tant el que tenim és una ciutadania molt assenyada. Jo aquests problemes fins ara no els he vist, i espero que sapiguem gestionar-ho tots plegats perquè no hi siguin, perquè sempre hi hagi diàleg, i per tant no em preocupa especialment, perquè hem vist moltes vegades doncs com és la ciutadania de Catalunya. Malgrat que no em preocupi especialment, no vol dir que no hi hagin de treballar cada dia.
Escolti, per cert, vostè va votar al Teatre Municipal de Palafrugell. Com es va sentir poder votar sobre una cosa tan transcendent a casa?
Doncs la veritat és que em vaig emocionar molt, però molt, que hi havia un company vostre que m'anava prenent declaracions, i que la tercera vegada que em van preguntar com sentia li vaig haver de demanar que no m'ho tornés a preguntar més, perquè acabaria llàgrima viva al teatre. I per tant, doncs, són molts anys treballant-hi, els últims mesos de manera molt, 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 molt intensa perquè tot això sortís bé, i quan vaig veure doncs la cua, quan vaig tenir l'oportunitat de votar, de veure la il·lusió de la gent, d'haver vist la meva mare doncs, defensant una estona abans el Col·legi Garbí des de les 5 del matí, el meu pare que m'enviava missatges des de Mont-ras, la meva germana Xona i tants amics i tanta gent implicada en que tot allò sortís bé doncs, quan es van obrir els col·legis i vaig tenir l'oportunitat de votar, la veritat és que anímicament em vaig enfonsar una mica de l'emoció i a més doncs, això, fer-ho a casa voltat de gent, jo tenia alguna pista sobre el vot universal i per tant que podia molt ben ser que al matí poguessin votar cap a qualsevol lloc de Catalunya, però igualment jo vaig voler agafar el cotxe el dissabte que era a Barcelona i tornar a casa i poder-ho fer al costat de la meva gent, i em sembla doncs que per molts és una sensacions i unes imatges que quedaran per tota la vida.
Senyor Sergi Sabrià, portaveu nacional d'Esquerra, gràcies per atendre'ns i que vagi bé el dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Les d'aquí a 4 minuts seran 8:45.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí estem en disposició d'anunciar-vos els vots de diferents pobles de la comarca, Gerard.
Sí, perquè malgrat les amenaces, a Begur ha guanyat clarament el sí, amb més de 1.400 vots a favor i 94 vots del no. Blancs i nuls han sumat 46. En canvi, a Torroella el sí també es va imposar amb quasi 3.300 vots i el no va tenir 152. També hi va haver una considerable presència de vots en blanc, que en va ser 48.
I a Palafrugell, un 47% de les persones que estaven cridades, a les urnes han participat al referèndum. El sí ha obtingut un suport majoritari amb 6.250 vots. La jornada d'ahir es va desenvolupar sense incidències destacades, amb més afluència a primera hora del matí a uns col·legis electorals que van poder tancar amb normalitat. La crònica és d'Antoni Celles.
D'un cens de 14.468 persones, un total de 6.813 palafrugellencs van acudir a les urnes als diversos col·legis del municipi. D'aquests, 6.250 van votar que sí, un 91%, mentre que el no va recollir 437 suports. També es van emetre 87 vots en blanc i 50 de nuls. La població va viure aquest diumenge de referèndum amb normalitat, mercat setmanal inclòs. Els palafrugellencs es van aplegar a primera hora del matí als col·legis, seguint la convocatòria de les entitats sobiranistes. Al Col·legi Piver, per exemple, una xocolata desfeta i un croissant els ajudaven a passar l'estona prèvia. Els que s'hi havien aplegat des de les 5 de la matinada ho feien amb la il·lusió d'una jornada tranquil·la i cívica.
Doncs hem vingut aquí a 5:45 i bueno, seguint més o menys d'aquesta corrent de que no puguin tancar cap col·legi, estem aquí per fer força entre tots. De moment tot va molt tranquil i molt bé.
Hem vingut al 5 del matí. Home, jo crec que una perspectiva molt bona i jo crec que hi haurà molta participació.
Bueno, jo acabo d'arribar fa un quart d'hora i esperem que amb ganes i que tot estigui bé i amb tranquil·litat.
Esperant que obrin amb les urnes i votar.
I igualment.
Il·lusió.
Sí, amb il·lusió i esperant que obrin.
He vingut a les 5:20, però aquí ja érem uns 50, sí. Tranquil·litat, perquè bueno, estem bastant tranquil·les, però bé.
Finalment arribaren les urnes i els col·legis es van poder obrir, això sí, amb algunes dificultats logístiques que a mesura que avançava l'inici de les votacions van acabar portant cap a un control del vot manual. Mentrestant, les imatges que arribaven d'altres indrets del país generaven inquietud i preocupació entre els votants. Però les cues de gent no cessaven. Cap al migdia, l'alcalde Josep Piferrer votava al Col·legi Pivert i destacava la participació i implicació dels vilatans.
Una gran afluència de gent que ve, que vota, alguns que voten també es queden a fora, hi ha gent que porta cadires, hi ha gent que porta pangaletes. No, és la festa de la democràcia, és votar, i ho estem celebrant. La crida dels ciutadans és clara, vull dir, venir i votar. Vull dir, nosaltres creiem que l'afluència per el degoteig que hi ha fins ara, que és l'afluència, és molt alta, no? Doncs llavors, doncs, si la festa de la democràcia és votar, ja està.
A primera hora de la tarda creixia el neguit per les informacions que arribaven sobre moviments de patrulles de la Guàrdia Civil a la comarca. Fins i tot es preparaven estratègies sobre com caldria actuar en cas que arribessin les patrulles. La tarda, però, va anar caient sense veure cap vehicle de color verd. Els col·legis electorals tancaven amb puntualitat i un parell d'hores més tard es confirmaven els resultats definitius a la vila del Peix Fregit.
Això és el que va donar de si la jornada d'ahir a Palafrugell. I a aquesta hora del matí saludem el primer secretari del PSC a les comarques de Girona i diputat al Congrés dels Diputats, el senyor Marc Lamuàs. Molt bon dia.
Bon dia.
Escolti, faci'm una valoració ràpida de la jornada d'ahir.
Bueno, el principal és lamentar i condemnar les actuacions que vam veure per part dels cossos policials de l'Estat, que no estan justificades en cap cas. Els nostres alcaldes, per exemple, ho van dir-ho arreu, i arreu van anar als diferents col·legis a estar allà davant d'actuacions o en espera d'actuacions amb la gent dels nostres pobles i ciutats, actuacions que no tenien, com deia, cap mena de justificació davant d'una jornada que transcorria doncs amb normalitat, i la gent que s'hi sentia interpel·lada per les urnes que ells van posar accedir als col·legis. Per tant, això és el primer que cal lamentar. I l'altra cosa, doncs, amb el resultat anunciat per part del govern de la Generalitat a última hora del vespre, doncs a un li queda el neguit de constatar que seguim a l'entorn dels 2 milions de votants independentistes, la qual cosa és una part molt significativa de la nostra societat, però també, i d'això m'ho diem amb tota l'educació i l'humilitat, ens ensenyen altra vegada un sostre amb molt poca mobilitat del grup o del Demos Independentista de Catalunya, que implica per mi dues coses. Una, l'Estat ha de donar algun tipus de resposta vàlida per tota aquesta gent a Catalunya, i per l'altra, també hauríem de ser conscients que no és una majoria altament qualificada com per dur a terme, per exemple, una declaració unilateral d'independència, que és el que va semblar anunciar el president de la Generalitat.
El govern deia que hi ha 770.000 paperetes que no s'han pogut comptabilitzar perquè són les que, segons el govern, s'han acabat incautant per part dels cossos i forces de seguretat.
Bé, jo vaig entendre que 750.000 persones eren les que estaven en el cens dels col·legis tancats per l'Estat. També entenc que el cens únic el que venia era pal·liar aquesta situació, no entrant al ball de xifres, fins i tot sumant en plenitud tota aquesta bossa de vot, crec que seguiríem sense tenir una majoria qualificada per fer segons quin tipus d'acció. Ja et dic, immensament justificada com perquè hi hagin actuacions.
Home, comptabilitzant aquestes 700 i escaig mil paperetes, la votació es posa en 3 milions d'electors, això és pràcticament un 60% del cens, en el qual una majoria aclaparadora hauria votat que sí.
Ja et dic, primer, que no entraré en aquest ball de dades, però el que sí que es va fer és que hi hagués una capacitat perquè tothom pogués votar allà on que volgués, i per tant hi va haver molta mobilitat de vot. Veiem en poblacions on es va superar amb escreix el volum de vot total del cens, i això es deu a la mobilitat d'electors. En qualsevol cas, el que jo volia dir és que el que és evident és que l'immobilisme permanent del govern de l'Estat no està justificat davant d'una mobilització tan important a Catalunya com la que hi ha, com la que hi va haver-hi, com la que ve havent-hi sostingudament. Per tant, aquest immobilisme, aquesta manca de resposta, és molt dolosa, és molt dolosa, i per tant implica que tu no pots tenir una part tan important de la societat catalana sense que tingui cap mena d'horitzó.
Senyor Lamuà, s'ha criticat molt la incompareixença fins a última hora del primer secretari del PSOE, i que quan hagi aparegut el senyor Pedro Sánchez ho hagi fet per dir poca cosa més del que ja venia dient durant aquests dies, a més de lamentar, òbviament, els incidents ocorreguts amb la Guàrdia Civil.
Bé, jo crec que el missatge potent que havia de donar ahir era Miquel Iceta, i el va donar a una hora molt primerenca, va ser claríssim, crec que té raó. Escolti, si els que han hagut de gestionar els governs de l'Estat i de Catalunya ens han portat fins a aquesta situació, que creiem que és una molt mala situació per Catalunya, escolti, que dimiteixin. I per aquest ordre, jo crec que primer hauria de dimitir Mariano Rajoy i després, en tot cas, Carles Puigdemont.
L'alternativa...
Si considera això poc contundent, doncs...
No, jo no considero res. Dic, l'alternativa proposada pel seu partit, la coneixem, l'han explicat manta vegades i a més jo crec que l'han explicat ja amb una claritat meridiana després de tant de temps, un estat federal al qual vostès en fan gala, però per fer-lo amb qui?
Per fer-lo amb la resta dels pobles de l'estat, des de la màxima llibertat catalana, però també amb la màxima lleialtat entre totes les parts que hagin de conformar aquest futur estat.
Però, senyor Lamoa, a ningú se li escapa que per la banda esquerra Podem exigeix que hi hagi un referèndum legal i acordat sobre la independència de Catalunya, en aquest cas, cosa a la qual el PSOE ja s'hi ha negat també repetides vegades, des de la Secretaria General i, a més, des de la resta d'Espanya, on han sortit, quan s'ha parlat ja no de referèndum, sinó de plurinacionalitat, s'han alçat veus que discrepaven d'això. Deia per l'esquerra, però és que per la dreta l'altre possible aliat del PSOE està encara més a la dreta del PP. Per tant, té pinta de conflicte encallat ad aeternum.
Sí, però si em diu que l'alternativa és una declaració unilateral d'independència que ens porta a una situació d'una alta incertesa, jo li dic que a mi tampoc em convenç el que hi ha a l'altra banda. Ho respecto, però no em convenç. I, en canvi, s'han obert un espai de diàleg que fins ara no hi era i s'ha obert precisament gràcies a la promoció del Partit Socialista en l'espai en el que es pot fer això, que és el Congrés dels Diputats, on s'hi ha sentat tothom, fixi's menys, Esquerra Republicana per una banda i Ciudadanos per l'altra. Però fins i tot el Partit Popular, que tots vam poder veure ahir doncs com pensa o com actua davant les coses, ha vist que o s'asseu en aquesta taula o es comença a parlar d'aquesta remodelació de l'estat espanyol, o realment no només serà Catalunya qui no podrà seguir encabuda en aquest espai. Per tant, sí que es fan passes, vostè em diu potser no a la velocitat que hauríem de tenir, jo li accepto la crítica, tots estem intentant.
Tenint en compte que el primer parlar de federalisme, tenint en compte que el primer parlar de federalisme a Catalunya, diguem-ne el primer en l'època recent, era Pasqual Maragall, jo m'atreviria a dir que els passos que es fan en aquesta direcció són molt curts. No és que em semblin malament, però és que em semblen molt curts.
Jo crec que s'hi està caminant i que per primera vegada hi ha una fermesa que no hi havia estat en el Partit Socialista Obrer Espanyol, en el PSOE. La seva direcció és molt ferma en aquesta direcció, han fet discursos molt valents si els agafem des d'una òptica de política estatal, i per tant jo crec que això referma el seu posicionament. I miri, una votació que a Catalunya va ser anecdòtica, però que li juro que va tenir molta més transcendència arreu de l'estat. El Partit Socialista va votar en el Congrés dels Diputats que no estava d'acord i que estava en contra de la gestió sobre Catalunya que s'havien fet aquests dies en el Congrés dels Diputats. Aquí no va tenir transcendència, li prometo. I no li va dir només el PSC, li va dir també el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Senyor Lamà, una última qüestió. Ahir el president de la Generalitat deixava entreveu, bé, de fet va dir de manera clara que portaria el resultat del referèndum al Parlament de Catalunya per tal que es pogués implementar. Si okay. Això es produeix, vostès què faran com a PSC?
Nosaltres és veritat que no estem d'acord amb el procediment que ja es va utilitzar. Va ser un procediment que la primera legislació que va vulnerar és la nostra, és l'Estatut de Catalunya, la que ens havíem votat nosaltres mateixos, va seguir per vulnerar doncs tota la resta de normes amb les que hem viscut fins ara, i escolti, seguir implementant aquestes normes que estan en processos d'anul·lació, d'esmena en altres tribunals, per mi, i crec que pel socialisme, però molt me'n cuidaré de parlar per tot el socialisme, a mi em sembla una mica agosarat. Em sembla una mica agosarat, i més li dic, veient els resultats, la legitimitat de ser un nou país tothom la té, però a Catalunya tenim mig país que vol fer una cosa i mig país que en vol fer una altra. En mig país no es fa un nou estat,
Però, mai, per tant, li repregunto, si el president o el govern actual pretén implementar aquests resultats al Parlament en 48 hores, tal com van dir, vostès com ho revertiran, això?
El PSC no hi està d'acord.
Contemplen impulsar una moció de censura, per exemple, amb els altres grups que no en són partidaris?
A Catalunya?
Sí, per exemple, a Catalunya. Estic parlant de... Catalunya. Sí, estic parlant comptant per Catalunya.
No sé, però li pregunto. No, a Catalunya, doncs, escolti, jo diria que les xifres, a menys que canviïn d'alguna manera, que desconec i que no l'entreveig, escolti, hi ha una majoria d'escons en el Parlament que no habilita fer una moció de censura.
I el Congrés dels Diputats? Contra el PP?
Jo, el Congrés dels Diputats, és evident que l'escenari és molt més obert i que jo crec que s'hauria d'explorar qualsevol opció que hi pugui haver-hi. Com li he dit, la irresponsabilitat és d'allà i d'aquí. Per tant, s'han d'intentar trobar noves solucions i és evident que una és intentar que el govern del Partit Popular deixi de ser el govern de l'Estat i, per tant, obrir altres vies en les que pugui haver-hi gent molt més amatent amb el sentiment de Catalunya.
Entenc, i em corregirà si m'equivoco, entenc que és una possibilitat que ja ha comentat amb els seus companys de grup parlamentari.
Sempre és una possibilitat que hi ha sobre la taula, sempre que l'aritmètica s'ho permeti.
Ja, senyor Lamuà, no em faci de polític, li estic preguntant per la viabilitat, per la tangibilitat d'aquesta proposta.
En el Congrés de...
Sí, en el Congrés dels Diputats.
És cert que hi ha aquesta possibilitat, però també és veritat que hi hauria molts actors que s'haurien de posar d'acord i que, per tant, haurem de veure si hi ha habilitats i hi ha la viabilitat que es posin d'acord. Dins d'aquesta possibilitat hi entren en joc no només els grups de nacionalistes catalans, altres grups nacionalistes, per tant, una amalgama complexa, i si és tan complexa com que fins ara no s'ha pogut implementar aquest tipus d'acció. Vostè em diu, ho podran fer-ho? La meva opinió, ojalà ho poguessin fer. Ara, també li dic, és molt complicat pels interessos molt divergents d'algunes d'aquestes formacions.
Seguirem atents a veure què passa amb aquesta possibilitat oberta. Senyor Marc Lamuà, primer secretari del PSC a les comarques de Girona, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Bon dia i sort. D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9. I més resultats del que va donar de si aquest referèndum ahir a casa nostra. Resultats que repassem ara a partir de diferents pobles, com, per exemple, Colomers, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Dani Cortés.
A Colomers va guanyar el sí amb una àmplia majoria, ja que va tenir 110 vots a favor del sí, 2 a favor del no. El percentatge d'abstenció va rondar el 21%. Pel que fa a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també va guanyar el sí amb una gran diferència, d'un total de 758 vots, 723 van ser a favor del sí i 20 a favor del no. La resta, blancs o nuls.
I aquesta petita ronda l'acabem a Sant Feliu de Guíxols, tot fent una crònica més extensa que ens arriba, en aquest cas, des de la redacció de Tribuna Ganxona i de la mà de Joan Serra.
Jornada de referèndum sense cap incident remarcable a Sant Feliu de Guíxols pel que fa a visites policials. Des de la matinada i fins després de l'hora de sopar, la gent s'ha mantingut concentrada fora dels recintes electorals i sobretot l'Ajuntament. A les escoles, grups importants de persones portaven ja des de la tarda de dissabte concentrats al pati o a les aules, on han passat la nit després d'una jornada de portes obertes. Durant tota la jornada d'avui, a les escoles s'han seguit organitzant activitats, com ara xocolatades, pícnics, concerts improvisats, batucades o partits de futbol. Tot sota la mirada de les parelles de Mossos d'Esquadra que a les 7 del matí han fet aparició a l'exterior dels col·legis per controlar l'ordre i que ha fet una jornada de més de 12 hores. De bon matí, la majoria de gent s'ha dirigit a votar al local assignat, però ben aviat s'ha activat des de la Generalitat el vot universal. Hi han estat molts els electors que s'han anat desplaçant de col·legi en col·legi per la lentitud en el vot degut als atacs informàtics rebuts. Buscaven votar amb més celeritat, però, al contrari, els col·legis electorals s'anaven formant llargues cues per votar, que s'han anat escurçant amb l'arribada de la gana del dinar. Qui també ha anat de local en local ha estat l'alcalde Carles Motes, interessant-se per com accelerar el vot i per assegurar-se que tot estava sota control. I és que a mig matí, els problemes informàtics havien impedit el normal desenvolupament de la jornada, amb només 40 vots a l'Ajuntament a les 12 del migdia. A la tarda, els rumors sobre la possible arribada a Sant Feliu dels de la Porellos han estat virals. No els hem vist, per sort, després del seu pas indigne per moltes poblacions. A partir de les 5 de la tarda s'han anat tancant els locals per afavorir la rapidesa de vot a l'Ajuntament, més preparat tecnològicament i així de pas crear un millor ambient al centre de la ciutat, on s'han desplaçat els integrants de les cues dels altres col·legis. Les últimes hores s'ha concentrat tota la votació a l'Ajuntament, des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, quan s'ha tancat la votació amb més de 2.000 persones a les dues cares de l'edifici consistorial, al Passeig del Mar i a la plaça del Mercat. Un cop acabat el referèndum, l'alcalde ha sortit a la plaça fent discurs en què ha agraït l'esforç de la gent per dur a terme la votació a la ciutat i s'ha mostrat orgullós d'un referèndum que s'ha executat amb cap i estratègia per tal que ningú pugui dubtar de la feina feta, alhora que ha assenyalat el camí sense retorn que ha iniciat Catalunya per convertir-se en un nou país d'Europa. En total, a Sant Feliu de Guíxols han votat 5.421 persones amb 5.146 vots pel sí, 216 pel no, 51 en blanc i 8 de nuls.
Gràcies a en Joan Serra, també gràcies a aquest portal Tribuna Ganxona de Sant Feliu de Guíxols, que ens ha servit aquesta crònica del sud de la comarca. I ara el que volem fer és posar-li una mica de serenor, una mica de reflexió. A partir d'un comentari, que avui no ens arriba des del nostre grup, des del nostre panel d'opinadors, sinó que en tant que editor de continguts de Ràdio Capital de l'Empordà li hem demanat a en Antoni Selles que en faci una valoració global de la jornada d'ahir.
El referèndum de Catalunya té des d'aquest diumenge al matí un rostre, el d'una dona gran amb els seus cabells blancs amb un fil de sang. Són paraules del diari francès Libération. A la CNN titulen La vergonya d'Europa. L'Independent parla de violència a Catalunya i els observadors internacionals titllen de deplorable el que van veure. Són només algunes de les mirades internacionals dels fets d'ahir, un 1 d'octubre de 2017 que no oblidarem, que no podem oblidar. A la memòria retindrem unes imatges d'una brutalitat policial que va commocionar la societat catalana ahir. Una violència sense mesura, desproporcionada, unidireccional, contra persones pacífiques amb les mans en l'aire i amb el crit de «només volem votar». Es pot estar per la independència o en contra, anar a votar sí, no, en blanc, fer-hi un gargot o quedar-se a casa. Però això d'ahir és una altra cosa. I despulla encara més l'estat espanyol. En els cops de porra, puntades de peu, càrregues i molt més, hi veiem un a por ellos fora de lloc, inacceptable. Diran que l'Estat té el monopoli legítim de la violència, però l'actuació policial d'ahir posa de manifest la incapacitat per gestionar-la. I davant d'això, l'exercici surrealista i buit de Mariano Rajoy amb un discurs que semblava d'un altre planeta, o encara pitjor, el cinisme de Soraya, d'Emilio, d'Albiol. No oblidarem aquest diumenge. No ho podem oblidar. Seria del tot injust per a les persones que hi van sortir a votar i especialment per als 844 ferits per la repressió de l'Estat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tres quarts i tres minuts de nou, de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs això mateix, 3 quarts i 3 minuts de nou. Seguim el Supermatí repassant el que va donar de si aquest referèndum que es va produir ahir a Catalunya aquest 1 d'octubre, que per una banda va ser molt democràtic, per l'altra banda va ser molt convuls. Seguim explicant-vos tots els detalls al llarg i ample de la comarca i també obrint el focus al que ha passat a la resta del país i li seguim aportant una mica la visió de diferents col·laboradors, diferents veus, diferents opinions. És el torn ara per tornar a repassar resultats, resultats que recollim de la mà d'en Dani Cortés, del que va passar ahir a Calonge, a la Bisbal i a Platja d'Aro, Dani.
A Calonge, Sant Antoni van tancar els col·legis a les 5 de la tarda per temor d'una actuació de la policia espanyola. En total van votar 2.800 persones, això és un 40% del cens. El sí, com a tots els municipis, va ser molt ampli i va obtenir el 95% dels vots.
Hem votat! Hem votat! Hem votat!
Aquest era l'ambient a la capital de la comarca, la Bisbal. La participació va assolir el 53% dels vots, amb un 96% del sí. A les 6 del vespre, molts col·legis electorals de la Bisbal van tancar i es va fer una crida a congregar-se davant les escoles velles. A Platja d'Aro van votar 3.200 persones, 2.900 sí i gairebé 200 nos.
I el que fem ara és anar cap al centre, cap a la capital de la comarca. El seguiment de la jornada del referèndum d'ahir li va fer un dels responsables del portal Tot Bisbal i amic d'aquesta casa, l'Ignasi Cornell.
La jornada va arrencar els centres de votació de la ciutat amb problemes informàtics i havent de fer un ús manual del cens. El que va suposar un fre, malgrat tot, a la votació va ser l'alerta per proximitat d'una arribada que es preveia imminent de la Guàrdia Civil, a través, sobretot, de missatges de WhatsApp. Això va provocar aturades del vot no només a la Bisbal, sinó també en poblacions veïnes com Cursà o Cruïlles. I en aquesta, explicava el seu alcalde, Salvi Casas, va durar ben bé un parell d'hores.
S'ha parat una estona la votació, però ara s'ha reprès i torna a transcórrer normalitat.
Més o menys quanta estona és la que heu estat aturats?
Hem estat aturats un parell d'hores.
Aquest tall va ser breu en alguns col·legis de la Bisbal, com l'escola Masclarà, tot i que es mobilitzava més electorat que en aquestes petites poblacions. A més, entre un i dos quarts de dues del migdia es van poder veure una trentena de vehicles de la Guàrdia Civil repartits entre una empresa ceràmica del polígon de Cursà, arribant a un supermercat a l'entrada de la Bisbal i, sorprenentment, fent mitja volta i enfilant de nou direcció a Girona.
Els hem tingut molt a la vora, molt a la vora. Repartits a Cursà i repartits al Condis. Però, nois, misteris que ningú sap per què, han fotut mitja volta i han marxat. I ben marxat que han marxat.
El vot es reprenia amb normalitat la resta de la jornada, si bé l'amenaça seguia latent i obligava a traslladar punts de votació, com el de la biblioteca, a l'escola Masclarà. A més, era necessari tancar entre una hora i mitja i dues hores abans els col·legis electorals amb l'objectiu de blindar el vot.
A la Bisbal ha votat un 53% de la gent, malgrat plegar el col·legi dues hores abans i malgrat fer una interrupció per la possible visita a la Guàrdia Civil. Per tant, déu-n'hi-do. Hi ha hagut 38 blancs, 17 nuls, 88 no, que representen un 2,4%, i 3.564, un 96,1% de 6.
L'èpica del dia es va intensificar al Centre de Votació de Formació Professional, on es va comentar que es portaven totes les urnes per fer el recompte. I amb el carrer tallat i una munió de gent espectacular entonant els segadors, l'alcalde, Lluís Sais, va anunciar que els vots es recomptarien i s'anunciarien posteriorment a la plaça del Castell, punt on es va congregar una gentada que va increpar els discursos de Mariano Rajoy i de Pedro Sánchez a través de la pantalla gegant instal·lada que emetia el senyal de TV3.
Gràcies per aquesta crònica, l'Ignasi Cornell. Ens desplacem una mica més cap al nord, a Torroella, perquè la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, va poder votar amb normalitat al convent dels Agustins de Torroella de Montgrí. Ho va fer minuts després que la Guàrdia Civil actués en diversos col·legis electorals, com el de Sant Julià de Ramis, Gerard.
Per això Bassa va voler transmetre un missatge de serenor i instar la gent a mantenir una actitud pacífica.
D'encoratjar la gent que segueixin tot el dia de la manera més pacífica possible, amb les mans en l'aire si convé, però demostrem en el món que volem decidir, que per això hem arribat a aquest punt.
Bassa explica que el govern hauria de tenir la responsabilitat per decidir què fer a partir d'ara.
Que hi haurà algú, nosaltres sempre hem dit que si és el sí majoritari havíem d'anar cap a declarar la independència, per això la gent està allà on està i per això el que passa que s'ha convertit en una jornada també de defensa de la democràcia i per tant haurem de tenir la responsabilitat de discernir això, però sí que el referèndum és per la independència i per això estem aquí.
Dolors Bassa ha definit aquest missatge com el dia més important de la nostra vida. Ha volgut retre un homenatge als que han passat la nit en diversos col·legis electorals per evitar el seu tancament.
Gràcies, Gerard. I en aquest moment el que fem és desplaçar-nos una altra vegada per repassar més resultats. En aquest cas anem a Cursà i anem al Bons, Dani Cortés.
A Cursà hi va haver un 70% de participació amb una gran majoria del sí, que van ser 641 vots, mentre que el no va tenir 14. Blancs i nuls van sumar 20. Albons va votar el 63% de la població i de tots els vots, un 93% van anar a favor del sí.
Tornem a moure, ens anem cap al centre. Anem a Palamós i allà hi tenim una crònica per explicar-nos com va desenvolupar-se la jornada d'ahir, una crònica que ens envien els companys de Ràdio Palamós, en aquest cas a partir de la veu de l'Abel Espinosa.
Bon dia, Miquel. El sí va guanyar el referèndum que es va fer ahir a Palamós. En la consulta van participar 6.421 persones, al voltant del 50% del cens electoral. L'escrutini de les paperetes dona com a resultat que 5.990 votants, un 93,3% del final, es van decantar pel sí. El no va tenir 341 suports, un 5,3%. Els vots en blanc van ser 63, el que és igual a un 0,9%, i els nuls, 27, un 0,4% del cens. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va proclamar els resultats a la balconada de l'Ajuntament, davant de gairebé un miler de persones que es van concentrar al carrer Major i els seus travessers. L'alcalde ha valorat així el resultat final de la votació.
Jo crec que canten per si sols, no? De 6.421 vots, 5.996, doncs ja parlen per si sols. Nosaltres ho teníem molt clar, no? Que la gent de Palamós tenia ganes d'expressar-se i nosaltres creiem que d'una forma majoritària es descantaria a favor del sí. Per això hem estat tant de temps treballant, per això la gent del poble doncs, ha pitjat tant durant aquests anys i poder arribar a aquest moment de poder presentar aquests resultats és una joia, és una alegria, és un cúmul de sentiments fantàstic.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha admès que és potser el moment de més transcendència que ha viscut en la seva vida política.
Jo crec que sí, és un dia fabulós, fantàstic, històric. Ho deia ara aquí quan m'he adreçat doncs, a la gent que s'aplegava davant del balcó. Jo crec que això no és el final d'una història, sinó que és el començament d'una altra història realment bonica i esperançadora que es diu República Catalana. Una República Catalana que el gran avantatge que té és que neix verge i que, per tant, l'hem de fer entre tots, com ens sembli, que ha de ser millor per tots plegats. Una República Catalana justa, social, integradora, acollidora i, per tant, jo crec que aquests moments els recordarem per al que hem viscut en el passat, però sobretot perquè serà l'inici d'un futur molt bonic.
La ciutadania de Palamós ha pogut votar en un total de 8 col·legis electorals que han anat tancant portes gradualment des de les 6 de la tarda per evitar una eventual acció policial que requisés les urnes plenes de paperetes.
Gràcies, Abel Espinosa, i moltes gràcies de manera reiterada als companys de Ràdio Palamós per la cobertura del seu municipi i per traslladar-nos aquesta informació per aquest programa especial. I a partir d'aquesta música volem fer un repàs ara al referèndum de l'1 d'octubre, però en una clau més oberta, en clau internacional.
Supermatí.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va comparèixer poc després que es tanquessin els col·legis electorals. A la roda de premsa va declarar que no hi va haver cap referèndum i ha assegurat que convocarà els partits del Congrés i demanarà la seva pròpia compareixença per avui mateix al Congrés dels Diputats per explicar l'actuació de l'1 d'octubre. Alba Lejide.
Així mateix, el president Rajoy va comparèixer poc després de les 8 del vespre en una roda de premsa on no va fer cap referència als més de 800 ferits ni a les càrregues policials protagonitzades per les forces de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. En la seva declaració va negar la celebració de cap referèndum i va apel·lar als partits que defensen els nostres fonaments constitucionals per poder restituir la normalitat. A més, el president espanyol va afirmar que la policia va fer el que havia de fer. El president va afegir que el govern central va mantenir en tot moment que el referèndum no se celebraria i que els seus promotors ho sabien, però van decidir seguir endavant per promoure un atac a l'estat de dret i al seu model.
Però el que va passar aquí també ho ha vist Europa. Els observadors internacionals encarregats de seguir el desenvolupament de la jornada del referèndum es van mostrar preocupats per l'ús de la força policial i han qualificat d'intolerable que un país europeu en ple segle XXI exerceixi la força d'aquesta manera. Tot i que, com critiquen, la votació va estar obstaculitzada, bloquejada i interrompuda, asseguren que el referèndum ha estat un èxit.
Aquesta preocupació que s'ha fet palesa a la nit quan han exposat les declaracions finals s'ha mostrat durant tota del dia. Una de les imatges que van originar un fort impacte va succeir quan la Policia Nacional va expulsar un dels observadors que es trobava a l'escola Ramon Llull. Això va fer saltar l'alarma d'aquesta delegació internacional que en declaracions va remetre la semblança d'aquesta situació amb la de països com Turquia i altres d'Orient Mitjà.
I també han reaccionat a través de les xarxes diferents personalitats polítiques d'arreu d'Europa per denunciar la violència policial patida durant el referèndum d'ahir 1 d'octubre.
A Europa han estat nombroses les reaccions per Twitter.